Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bon dia, passen ara 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc. Una nova edició d'aquest Bon Dia Montblanc de confinament des de casa, mantenint aquests serveis mínims, aquest servei públic d'informació a la ciutadania de Montblanc i de la Conca de Barberà, en aquest Bon Dia Montblanc que fem, com dèiem, des de casa. Avui és dimarts, dia 7 d'abril, i un dia més us acompanyem aquí a la vostra emissora local per acostar-vos tota l'actualitat del dia. Una actualitat que passa, evidentment, doncs, per tota la situació d'emergència que estem vivint, per aquesta situació de confinament del tot excepcional, doncs, que estem vivint arreu del món, també, evidentment, doncs, aquí a casa nostra. Repassarem també com està l'actuació de l'exèrcit, que recordem va arribar diumenge i que avui ja tenen previst començar aquest pont metàl·lic provisional que es farà al costat de la granja Crosby, a tocar de la Nacional 240, i que va quedar totalment destruït per la riuada del passat mes d'octubre. Ahir en vam parlar amb l'alcalde, recuperarem alguna de les veus, alguna de les coses que explicàvem, doncs, per saber què farà l'exèrcit aquests dies a Montblanc. I avui també conversarem amb Anaïs Sastre, ella és de la cooperativa Varesta, molt implicada en el manifest que demanava poder anar a l'hort tot i aquesta situació de confinament. Doncs bé, finalment això va canviar, ara ja s'hi pot anar i avui volem parlar amb ella d'això. I el Passió pel Turisme d'aquesta setmana, avui l'emetrem, parlarem amb la gent de Calella i de Vilanova i la Geltrú per conèixer com estan treballant en el turisme, fan aquest Passió pel Turisme de confinament i saber, doncs, què estan fent i com es plantegen, doncs, la temporada davant d'aquesta situació que estem vivint. Tot això al Bon Dia Montblanc d'avui, d'aquest dimarts 7 d'abril. Comencem.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem repassant la previsió del temps. Una previsió del temps de nivell de Catalunya que, com cada dia, busquem el Servei Meteorològic de Catalunya i connectem per saber el temps que farà avui al país. Ens ho expliquen, com dèiem, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb la presència de força núvols mitjans, sobretot cap a la zona més de la meitat est, núvols més compactes cap a la meitat oest, i associats a aquests núvols més compactes també està arribant una banda de pluges de caràcter feble que a hores d'ara està afectant cap a les Terres de l'Ebre i també cap a la zona de les comarques de Lleida. Aquestes pluges de caràcter feble han d'anar afectant aquesta zona durant bona part del matí, també primeres hores de la tarda, i en general seran febles, aïllades, però sí que en alguns moments guanyaran una miqueta més de continuïtat. Durant la segona meitat del dia també s'espera que continuem parlant de força núvols, com dèiem, més trencats cap a la meitat est, i per tant també serà aquí on avui la temperatura màxima quedarà més suau. De fet, podrem parlar de valors que podran enfilar-se entre els 18 i 19 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Les 10 del matí, 9 minuts. Repassem algunes dades interessants pel que fa a la situació d'emergència que estem vivint pel coronavirus, per aquesta pandèmia que des de fa unes setmanes ens té a tots tancats a casa. Segons informava ahir Salut, com fa habitualment, ahir dilluns van morir 9 persones per malaltia a la regió sanitària del Camp de Tarragona, que ja registra 78 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia. Hi ha hagut 137 casos nous i l'acumulat és ja de 977 persones a les nostres comarques que han donat positiu per coronavirus. Actualment hi ha 286 persones ingressades, de les quals 65 mantenen l'ingrés a la UCI. A les Terres de l'Ebre aquest dilluns registraven 3 casos nous confirmats, elevant a 121 el total a la regió. Hi ha també 30 hospitalitzats, 9 dels quals en unitats de cures intensives. 4 pacients han rebut l'alta i no s'ha produït cap mort i el total de víctimes a l'Ebre es manté en 9 persones. Són les dades que coneixíem tot just ahir. També coneixíem ahir l'afectació que tot això està tenint en el treball i, per tant, en els ERTOs presentats, aquests expedients de regulació temporal d'ocupació que s'han presentat en diverses empreses del territori i que a les comarques del Camp de Tarragona se n'han presentat 6.877 expedients fins al moment. Això afecta a pràcticament 40.000 persones, a 39.516 persones afectades per aquests ERTOs a les comarques del Camp de Tarragona. En el cas de les Terres de l'Ebre s'han presentat 2.060 expedients, dels quals afecten a 8.189 persones. Per tant, aquests ERTOs, que és una altra de les cares d'aquesta situació d'emergència. I també hem conegut que a la regió sanitària del Camp de Tarragona comptarà amb 686 llits d'hotel Salut i 256 habitacions per a professionals. Les instal·lacions hoteleres destinades a Salut es troben en diferents punts del territori i seran tutelades pels hospitals referents de cada lloc. Els primers pacients que s'allotjaran en hotels de Salut seran els que dependran de l'Hospital Joan 23 i l'Hospital Santa Tecla de Tarragona i ho faran a l'hotel SB Express de la ciutat de Tarragona. Aquest hotel s'ha condicionat per part de l'Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona i rebrà pacients derivats des de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i també de Santa Tecla i també pacients de l'Alcamp i de la Conca de Barberà. A Reus s'ha disposat de l'hotel Reus Park amb una capacitat de 110 llits que tindrà com a hospital de referència al Sant Joan de Reus. Pel que fa a l'Hospital del Vendrell, comptarà també amb l'hotel Sant Salvador de Coma-ruga amb una capacitat de 156 llits per quan sigui necessari comptar amb aquest espai per als malalts de dos perfils descrits. D'altra banda, la regió sanitària ja compta amb 256 habitacions per a professionals ubicades a l'hotel SB Ciutat de Tarragona amb una capacitat per a 168 persones. També als apartaments Clàudia de Reus amb una capacitat per a 18 persones i el Fèlix Hotel de Valls amb una capacitat per a 150 persones. Per tant, són aquests hotels que es convertiran també temporalment en llits, en hospitals, i que, per tant, atendran també aquests malalts i professionals sanitaris que necessitin aquest allotjament. I més coses, ahir parlàvem amb la cap de la policia local de Montblanc i entre altres coses ens explicava precisament això, que la policia local de Montblanc només ha imposat dues sancions des de l'inici de l'estat d'alarma a persones que no han complert amb l'ordre de confinament. Des del dia 16 de març s'han fet un total de 44 controls, s'han identificat a prop de 400 persones i també a uns 366 vehicles. Són unes dades que la policia valora de manera positiva. Asseguren que hi ha altres policies que han hagut d'imposar moltes sancions i que en el cas de Montblanc doncs, només dues persones s'han hagut de sancionar per aquest motiu. Escoltem a la cap de la policia local a Montblanc, Raquel López.
Instruïm moltes actes i en aquest sentit nosaltres fem els controls i s'identifica la gent, però fins ara totes les persones identificades i vehicles doncs estan complint amb els requisits.
Per tant, pel que dius, entenc que s'han fet molt poques o pràcticament cap acte, cap sanció?
Dos sancions s'han fet des de que es va iniciar, sí, sí. Que està realment bé.
Està molt bé. I de controls, identificacions, quantes n'heu fet fins al moment, Raquel?
Doncs des de que es va decretar l'estat d'alarma s'ha fet un total de 44 controls, amb un total d'unes 400 persones identificades i 366 vehicles que han passat pels controls.
Doncs és la valoració que feia la cap de la policia local de Montblanc, que d'altra banda també valora positivament la iniciativa de felicitar els aniversaris als nens i nenes de Montblanc que facin anys durant el confinament. En només una setmana han fet una vintena de felicitacions pràcticament a nens i nenes de la vila i afegia López però que aquesta iniciativa no va en detriment de la feina que fan com a cos policial i tot i que intenten atendre a tothom, sempre és prioritària la seguretat i les tasques de control. Per tant, feina important també va de la policia local de Montblanc en aquestes setmanes d'estat de...
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc, l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Ahir us ho explicàvem, l'exèrcit espanyol ja és a Montblanc per construir de manera provisional el pont de la granja Crosby, de la incubadora d'ous de Montblanc, que des de fa pràcticament 5 mesos i mig, des de la riuada del 22 d'octubre del 2019, doncs el pont d'accés a la granja va quedar totalment destruït i han de fer mans i mànigues per poder arribar amb els camions a la granja. Ho han de fer a través de camins estrets i això us ha comportat realment molts problemes. Doncs bé, des de diumenge que ja va arribar aquest exèrcit a Montblanc, són 54 efectius i 20 vehicles per construir un pont del model Byway i que serà, com dèiem, provisional a l'espera que arribin també les ajudes del govern espanyol i que es pugui licitar les obres per poder construir aquest pont de manera definitiva. Recordem que en aquesta granja cada setmana en surten 500.000 ous, que per tant són 500.000 pollets que nodreixen a unes 200 granges del país. Això és el que explicava ahir l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, valorant aquesta actuació de l'exèrcit a la vila. Escolteu-lo.
I diumenge va vindre 6 camions, crec, de l'unitat de contoners de Saragossa. Van descarregar tot i van tornar a marxar cap a Saragossa i avui se preveu que vinguin a descarregar el reste de material del nou pont, aquest pont Valley, que s'ha de construir sobre el riu Francolí en l'espai de la granja Crosby. Avui doncs descarregarà, ens han dit, un comboi de 6 camions més a les 12 del migdia, que arribaria, i a la tarda tornarà a vindre un altre comboi amb la resta de material. I no sabem si la tropa de 54 pontoners arribarà avui al vespre o arribarà demà al matí. Entre dimarts i dimecres diuen que muntaran aquest pont. Com que està confinat i no es pot anar en cap obert ni hotel, s'instal·len allà mateix en el recinte de la granja Crosby amb tendes de campanya i també ens han dit que portaran una mica de tenda per menjador i que porten els seus vàters higiènics i que faran doncs un cert confinament, no? També com tota la població, no es mouran en principi si no tenen cap urgència, no es mouran d'allà. Llavors el dijous, i potser tindrem que treballar també el divendres, si pot ser només el dijous, però això aquí ho té que fer l'Ajuntament de les empreses contractades per l'Ajuntament de Montblanc, acabarem de fer en formigó els accessos del pont i esperem que el pont se pugui obrir el dia de Pasqua, el dilluns de Pasqua, a les 8 del matí, perquè ja haurà fregut 48 hores aquest formigó que es necessita tirar pels accessos en el pont, les rampes que quedaran. És un pont provisional, un pont que durarà 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos, depèn de la capacitat de, i el temps que tinguem per fer el pont nou al costat, però també això depèn d'aquest decret que està en la mare de tota la qüestió, aquest decret de declaració d'emergència de la riuada del 23-24 d'octubre. Dic que aquí hi ha la mare de tota la qüestió, perquè nosaltres el que haguéssim volgut és que doncs al cap d'un mes, igual com va passar a la regió de Múrcia, quan van tenir els aiguats de setembre de l'any passat, estigués aprovat el decret d'emergència. Volíem només, volem i reclamem encara una altra vegada que ens tractin igual com doncs han tractat els murcians, no? Es veu que això aquí amb els catalans no ha estat possible, després ens diran que tenim privilegis i que no som iguals que els altres.
Doncs això és el que valorava ahir l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, com dèiem, això, aquesta actuació de l'exèrcit que ahir, vaja, aquest diumenge arribava a Montblanc, ahir acabaven de portar tot el material per poder construir de manera provisional aquest pont a la Granja Crosby. Ara són les 10 del matí i 21 minuts. Com us dèiem, aquest cap de setmana va canviar un dels requisits fins ara d'aquesta situació de confinament, i és que des d'aquesta setmana ja es pot anar a l'hort a buscar verdures, vaja, a buscar el que tinguem en el nostre hort, i per tant que no es faci malbé. És tot allò d'autoconsum, doncs, que evidentment és important poder-ho recollir. Però vaja, no ho diem nosaltres, ho diuen moltíssima gent, doncs, que ho han demanat aquestes últimes setmanes i que finalment s'ha pogut resoldre. Una de les impulsores del manifest que precisament demanava això és l'Anaïs Sastre, montblanquina, que avui va tenir a l'altra banda del telèfon. Anaïs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que contenta per aquesta rectificació, no?, de finalment poder anar als horts, perquè realment era una d'aquelles coses que no tenia gaire sentit, oi?
Sí, estem molt contentes. De fet, no ens va ni caldre. Dilluns havíem d'entregar la carta al Departament d'Interior i al Departament d'Agricultura amb les 23.000 adhesions, i ni tan sols va caldre. Diumenge, quan estàvem redactant la carta, doncs ja ens va arribar la notícia que s'havia autoritzat, i creiem que és una decisió molt encertada i molt lògica, sobretot. De fet, nosaltres vam impulsar la petició, la demanda, però el que vam fer va ser canalitzar una cosa que ja s'estava parlant als pobles i que ja hi havia molta gent arreu de Catalunya que ho trobava il·lògic.
Mm-hmm. Clar, què és el que demanàveu exactament vosaltres, Anaïs?
Doncs nosaltres demanàvem que, tal com es deia en el Reial Decret per l'estat d'alarma del març, on es deia que estava autoritzat el desplaçament per l'adquisició d'aliments, el que no enteníem era com podia ser que el Departament d'Interior fes una lectura més restrictiva i no autoritzés a la gent a desplaçar-se per anar a buscar aliments als horts, en canvi sí per anar a botigues i supermercats, no? El que demanaven era que això es deixés, diguem-ne, com a l'entesa de cadascú, sinó que es regulés i que es pogués explicar i que es definissin en quines condicions es podia accedir als horts.
Uh-huh. No sé si les condicions que finalment s'han aprovat, s'han explicat, ja són importants, és a dir, creieu que ja són necessàries? Són ja suficients, volíem dir?
Sí, bueno, sí, eh? Són curtes. Les respostes que ha publicat la part anterior creiem que són molt, com a molt curtes i molt, no? Vull dir que són dues línies. Nosaltres en la carta proposàvem més mesures. Bueno, doncs això, no? Que haguessis d'anar-hi sola, que hi poguessis anar un o dos cops per setmana màxim, que provessis de concentrar, no?, la collita o les tasques que haguessis de fer a l'hort per anar-hi poques vegades, no? Bueno, proposàvem més mesures. També pels horts socials i comunitaris, que també n'hi ha molts a Catalunya, i fèiem com una explicació més... Bueno, això com una mica més complexa, sobretot per vetllar pel respecte al confinament i per vetllar per la prevenció de risc de contagi. També proposàvem, per exemple, que la gent gran dels pobles que potser no hi volgués anar també per ser població de risc, però que es pogués organitzar a nivell de família o de xarxes de suport per poder-hi anar altres persones en lloc de les persones grans. Uh-huh. O sigui, fèiem una demanda una mica més complexa, però bueno, entenem que amb aquesta resposta tothom entén el missatge que és amb precaució i amb, no? Exacte. I complir les mesures, podem anar als horts des de la responsabilitat i des de la consciència del que estem fent.
Ara parlaves d'aquests horts col·lectius, horts socials. A Montblanc en tenim un cas, tu ho coneixes molt bé, de fet ja estàs 100% implicada. En aquest sentit, com haurà de funcionar això? És a dir, entenc que s'hi haurà d'anar de manera individual, si algú necessita doncs, collir o cuidar una mica el seu hort, com funcionarà, Anaïs? Mm.
Doncs el que ens ha passat és que justament aquest any, com segurament sabeu, es va treure la convocatòria per que entressin noves famílies als horts. Llavors, clar, si haguéssim estat en ple projecte en què les famílies que estan als horts ja tenen la dinàmica de treball, clar, no hi hagués hagut cap problema perquè són perfectament autònomes i ells haguessin pogut anar tranquil·lament a collir, a plantar i tal. El que passa que just ens ha enganxat amb les noves famílies que entren per 2 anys del projecte i això ens ha complicat bastant. Llavors, bueno, ho hem d'acabar de parlar amb l'Ajuntament. També estàvem pendents que s'autoritzés l'accés als horts perquè tot fos com a més fàcil. Però sí, la idea que farem serà que establirem uns torns, llavors quedarem individualment amb les persones per explicar-los no, el mínim del que hem de saber per accedir als horts i llavors que puguin accedir-hi per torns i de forma així com esglaonada, per fer les tasques mínimes i quan s'acabi el confinament doncs ja reprendrem el projecte.
Suposo que és important en moments com aquests, Anaïs, precisament això, aquest producte de proximitat, aquell producte que fa com menys viatges millor, podríem dir, no? El que està més a prop i que al final ens evita també anar a grans supermercats, a grans superfícies, on segurament el contagi és molt més important, no? Per tant, és moment també de reivindicar tot això, no?
Sí, o sigui, sí, també aquesta situació de confinament i tot el que està passant amb el Covid també ens ha connectat molt amb les necessitats més bàsiques i entre aquestes necessitats hi ha l'alimentació. Llavors sí que en les darreres setmanes ja hem vist com en els mitjans de comunicació es parla molt de la pagesia, de l'abastiment alimentari, no? D'importacions, exportacions, de les persones migrades que venen cada any a fer collites i a plantar aquí cada any i que ara no poden venir. Nosaltres això ho explicàvem en totes les entrevistes, el que passa que ha sortit poc, no? Però també el motiu de la demanda dels horts d'autoconsum és ser conscients que a Catalunya només tenim un 1,6% de la població que es dedica a la producció d'aliments. Som un país totalment dependent de les importacions d'aliments i això és perillós. Llavors també, no, els horts d'autoconsum són una altra eina més que complementa tota la feina que fa la pagesia d'autoabastiment a nivell local de producte fresc, no? I això és molt important. I, de fet, estaven, com tu deies, estaven produint també contradiccions de que en molts pobles la gent s'havia de desplaçar per anar al supermercat o a la botiga, en canvi tenien els horts als pobles, no? Vull dir que els horts d'autoconsum són la base més bàsica, no?, de la sobirania alimentària. Llavors, clar, també anava per aquí la nostra demanda.
Això realment és el que no tenia cap mena de sentit, que poguessis anar al supermercat a comprar verdures però no poguessis anar al teu hort sol, sense ningú al voltant, a agafar les teves pròpies verdures, no? No tenia cap mena de sentit, això.
Sí, no tenia cap sentit, realment. Vull dir que crec que ha estat lògica la reconversió. Jo crec que tenien molta por pel tema de que hi ha moltes persones grans, que és veritat que van als horts i tenien com a por que la gent gran sortís de casa, però és que és com tot, vull dir, són persones adultes, són persones responsables, entenem el que hem de fer ara i és, bueno, doncs és fer les coses que s'han de fer, però fer-les bé. Llavors, és això, anem als horts, que és el més lògic i el més bàsic que podem, no, que podem fer i fer-ho bé. I també hi ha un altre motiu important, que és que moltíssimes persones estan perdent la seva feina i estan en un moment d'una gran incertesa econòmica. Llavors, també l'accés als horts d'autoconsum representa un estalvi per moltes famílies. Vull dir que de fet, en les 23.000 adhesions, penseu que gairebé un 40% de persones que s'hi adherien deien que no tenien hort propi, però que s'alimentaven d'horts, de familiars o amics. I que els horts d'autoconsum, bueno, ja ho sabem, no?, que poder hi van una o dues persones, però al final s'alimenta tota la família d'aquells horts.
I tant. I allò que es fa als pobles, no?, de que jo et dono unes bledes i et dono unes bajoques i jo et dono un altre producte que tinc al meu hort, no?, que això es fa molt als pobles, no?
Clar, i és una forma d'abastiment local, senzill, directe, no?, i de fet, bueno, no només de l'hort, de fet nosaltres també en el manifest que vam publicar el dia següent de l'autorització, no?, deia que enteníem l'activitat d'horta com totes les activitats d'autoconsum i d'autoabastiment del món rural. Vull dir que és anar a l'hort, però també és posar els fruiters o anar a les oliveres que tens fasolis per casa, no? O sigui que al final tenim moltíssims recursos d'autoabastiment en el món rural. I és molt important que aquests recursos segueixin funcionant i que els seguim mantenint, perquè són la base de la nostra, no, sobirania alimentària a nivell local.
Uh-huh. I escolta'm, Anaïs, en el cas de Montblanc i la Conca de Barberà, el nostre territori més proper, sabem també que hi ha grups d'autoconsum, grups de, vaja, de buscar aquests productes, de repartir-los, de consumir aquests productes de proximitat. Com ho pot fer la gent, si vol precisament això? Segurament molta gent n'ha pres consciència ara, a vegades han d'arribar a situacions com aquestes per prendre consciència d'allò que tenim i que no tenim i com ho podem aconseguir, no? Segurament ho valorem molt més que en situacions no, normals. A Montblanc com ho pot fer la gent? La gent pot accedir en algun grup d'autoconsum, en algun grup de productes de proximitat aquí a la zona?
Sí, a Montblanc, bueno, tenim un grup de consum que es diu La Violeta, que de fet ja té, crec que 12 o 13 anys d'història, molts anys, i sí, clar que sí, es poden afegir a aquest grup. És un grup en el que ens organitzem per fer comandes a tota la petita pagesia del territori, i llavors doncs, tenim accés doncs, a verdura, ous, làctics, no? Bueno, tot sec, arròs, grat, tot el que es pugui imaginar, no? I llavors, bueno, per això doncs, li comprem, per exemple, doncs el Jordi de Prenaceta, que té pollastres i ous, no? Doncs, vull dir que són tot proveïdors locals. Mm-hmm. Llavors, sí, ara en temps de confinament és una mica més complicat, però sí, sobretot si algú vol entrar, la manera més fàcil és que ens contacti algú que ja hi som i que puguem com amadrinar-los durant aquests dies, que és una mica més complicat explicar com es fan les comandes i poder accedir a recollir-les. Però sí, i per suposat, quan acabi el confinament, doncs qui estigui interessat, doncs podem fer una reunió un dia i explicar-ho. Més enllà dels grups de consum, nosaltres sempre diem, vull dir que el grup de consum és un grup autoorganitzat del que es pot formar part, però més enllà d'això, nosaltres animem a tothom a comprar, sobretot ara, no? Perquè molta gent també té contactes propis a la pagesia local i al petit comerç, que són els que estan donant suport, els que estan... No? Doncs aquí a Montblanc hi ha molts comerços que estan portant productes a domicili perquè la gent no surti, no? Tot això és un esforç de cura de la població que està fent tot aquest teixit del petit comerç i és molt important donar-li suport en aquest moment.
Sí, sí, realment és molt important posar-ho en valor, això, que tant uns com els altres, d'una manera o altra, no? Doncs tots ajuden i és important doncs, posar-ho en valor. Anaïs, gràcies avui per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat això, aquesta reivindicació que es feia, que de fet queia de madur, que algun dia o altre s'havia de rectificar d'una manera o altra. Es va fer ja aquest cap de setmana i, vaja, avui ho volíem comentar amb tu. Per cert, bé, tots bé?
Sí, tots sí? Bé. A casa, bé.
Molt bé. Això, sí. Això és important, també, això és important. Sí. Anaïs, gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé. Bon dia.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Doncs amb l'Anaïs avui hem volgut compartir aquesta estona doncs, per saber això, que, quina és la reivindicació que feien amb aquest manifest que es publicava aquesta setmana. I ara el que fem és obrir el Passió pel Turisme. Avui ens n'anem fins a Vilanova i la Geltrú i també fins a Calella, perquè amb ells volem conèixer doncs, quina feina estan fent ara doncs, que també estan confinats i, per tant, les oficines de turisme estan tancades.
Continguts en xarxa. Passió pel turisme.
I una setmana més ja ens hi tornem a posar aquí al Passió pel Turisme. Ja ho sabeu, aquest espai on cada setmana, des de fa ja 3 setmanes, ho hem adaptat una miqueta a aquesta secció dedicada al món del turisme, a les oficines de turisme d'arreu del país. I en aquesta ocasió, en aquestes setmanes, parlem amb oficines de turisme per saber quina feina estan fent en aquest temps de confinament. Què fan mentre l'oficina de turisme està tancada, no reben turistes? Com sempre, amb el nostre col·laborador habitual, amb el Quim Carau, de l'oficina de turisme de Montblanc. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui també ben acompanyats, amb aquestes videoconferències que fem aquests dies. Qui ens acompanya avui? Va, explica'ns-ho.
La sort és que sempre estem ben acompanyats. Perquè tenim una xarxa de professionals arreu del país que garanteixen que la companyia és bona i que sap de què es parla, no? I avui hem triat dues destinacions que són relativament similars en quant a que són les dues del litoral, que estan molt a prop de Barcelona. La diferència és que una està al nord de Barcelona, a la comarca del Maresme, i l'altra està al sud, a la comarca del Garraf, i que van descobrir això del turisme fa molt de temps. Tant una com l'altra són dos clàssics, dues destinacions clàssiques del turisme a Catalunya, són Calella, i ens acompanya el Ferran Muñoz, i Vilanova i la Geltrú, i ens acompanya la Mar López.
Doncs bon dia a tots dos.
Hola, molt,
hola,
bon,
molt
dia.
Bon dia.
Com esteu, d'entrada, com esteu?
Ben confinats.
Ben confinats, eh?
Ben confinats, sí, sí. Bé, moltes gràcies. Esperem també que vosaltres també estigueu el millor possible en aquests dies que ens toca viure. És una situació una miqueta complicada per tothom. Però, bueno, dintre del que hi ha, la veritat és que no ens podem queixar i tenim salut i molta força i moltes ganes, sobretot, de seguir treballant amb passió pel turisme, que és una mica el que ens identifica tots plegats a nivell de territori, jo crec.
Mar.
Sí, sí. Sí, nosaltres igual, estem tots estem totes teletreballant. Jo particularment no estic de cara al públic, atenció al públic, a les pròpies oficines de turisme, però sí que estic al back office, en organització d'esdeveniments, creació de productes, creació de material turístic, etc. I bé, en aquests dies doncs, estem aprofitant doncs, per acabar feines. Sí que és veritat que alguns actes i algunes fires se'ns han cancel·lat, però seguim treballant per el que vindrà. A partir de quan no ho sabem, però el que vingui a partir de juny, per ara encara s'està treballant. Després ja no sabem què passarà. Però juny continua dempeus. No sé si vosaltres és el mateix, però aquí per ara està cancel·lat fins al maig, pràcticament tot.
Bé, en el meu cas jo estic que comparteixo també lloc amb la Mar, també estic una mica al back office, tot i que hi hem passat per taulell, ara ho comentàvem amb el Quim, fent atenció directa al turista des de la pròpia oficina de turisme. I ara en aquests moments justament estem intensificant molt tot el que fa referència a l'estratègia de màrqueting i de posicionament dintre de les xarxes socials. Suposo que no descobreixo res nou si comentem doncs, que el consum de xarxes socials s'ha incrementat d'una manera exponencial en els darrers dies, i això a les destinacions com la nostra ens obliga molt, diguem-ne, doncs, a no perdre aquestes audiències, no?, i intentar mantenir una mica aquesta visibilitat amb aquests missatges, diguem-ne, doncs, en positiu, recomanant a casa a tots els turistes que ens segueixen doncs que s'estiguin a casa, que compleixin lògicament amb els missatges que ens adrecen les autoritats sanitàries, en el benentès doncs, que tots plegats esperem que això passi doncs, el més aviat possible, donant les gràcies a totes les persones que ens estan ajudant a que això doncs, tiri endavant, però sobretot pensant en positiu i doncs, recomanant que una vegada doncs, tot això hagi passat, aquesta normalitat que haurem de veure també com serà, doncs, permeti que totes aquestes persones doncs, puguin gaudir una vegada més de tot el que té doncs, la nostra ciutat per oferir a aquells qui la volen visitar.
Jo us volia preguntar sobre la tasca que fa l'Oficina de Turisme en relació al teixit empresarial, és molt important. Sempre, de vegades, havíem parlat de futbol en aquesta secció, parlant de que nosaltres som el Busquets, que està allà al mig, que ningú normalment parla d'ell, no li donen mai pilotes d'or ni res, però tots els entrenadors, seleccionadors i tots diuen que és imprescindible per transitar des de la defensa cap a l'atac i després també per frenar. És a dir, coneixem molt bé quin és tot allò que ens envolta, no? I ho fem més o menys funcionar en la mesura que podem nosaltres. En el cas de Vilanova, té una tradició gastronòmica arrelatíssima, a banda que com que té un port pesquer de primer ordre al país, fa que hi hagi una xarxa de restaurants que molt gran, que és un motor econòmic, a banda que pugui tenir allotjament. En el cas de Calella, és obvi que la planta hotelera d'allotjament que té Calella és de les més importants del nostre país. Com esteu treballant amb el sector privat i quins són els missatges que us arriben des d'ells que entenc que ha de ser, doncs com estem tots, d'incerteses, però també deu ser d'un patir molt gran, no?
Sí, nosaltres a Vilanova i la Geltrú, des de fa molts anys tenim un grup de treball que es diu Vilanova Turisme. En aquest grup de treball estem nosaltres com a ajuntament i també hi participa el que és el gremi d'hostaleria i restauració, com bé dius, aquí oferta hotelera, places hoteleres no en tenim masses, sobretot tenim càmping, però el que tenim molt és restauració, molta restauració. Llavors el gremi d'hostaleria i restauració és el gremi d'hostaleria de Vilanova i la Geltrú, doncs té una gran quantitat d'associats de la ciutat. Després tenim també el Biocomerç, que és una associació de comerços de Vilanova molt activa, que fan moltes activitats, tenen molts comerços, al llarg de l'any organitzen diverses activitats com el Forestalks, la nit de la Shopping Day, la Shopping Night, i bé, són molt actius també, no? I després tenim també l'estació nàutica, que també representa un sector important de la nostra ciutat. Bé, doncs amb ells continuem treballant, el que passa que en aquests moments estem una mica a les expectatives, estem veient com està tot el que està passant, però encara no tenim una directriu definida. Entenc que és una mica el que ens està passant a tots, perquè encara no sabem en quin punt estem. El que sí que els estem recolzant, estem intentant fer doncs enviaments cap als seus associats, doncs recolzar-los quan tenen problemes o quan tenen consultes, però sí que és veritat que ara mateix encara no hi ha una estratègia definida cap on anem, no? Jo crec que Calella deu ser similar, no ho sé, Ferran.
Sí, Marc. Justament nosaltres també, des de ja fa uns quants anys, a través de l'Associació Turística de Calella, tenim contacte directe, lògicament, amb el sector, no només amb el dia a dia, sinó amb les planificacions també dels anys, de la temporada, de l'oferta complementària, de les campanyes de màrqueting doncs, que es plantegen, no? En aquest sentit, estem en contacte directe, com us deia, amb l'associació, representa el teixit empresarial vinculat directe i indirectament al sector turístic, des de la part d'allotjament, passant per restauració, comerç, però també hi ha algunes empreses de lleure, d'oci. Amb ells, lògicament, és un moment que suposo que, com per tothom, és molt incert, no? I això doncs, fa que no tinguem un background, un coneixement encara prou, diguem-ne, intens com per afrontar aquesta situació, no? Tal i com us comentava anteriorment, estem intensificant molt, sobretot, aquesta visibilitat a través de les xarxes socials. Per quin motiu? Doncs perquè una de les coses que ens interessa és copsar també doncs, què ens diu el turista, no?, quan es comunica amb nosaltres. I això jo crec que és molt important perquè en el nostre cas estem rebent molts missatges en positiu, sobretot ja no només pel fet de que li pugui agradar o no la destinació, sinó amb la voluntat de gaudir de les vacances que molts d'aquests turistes ja tenien reservades i que no n'han pogut gaudir per l'efecte directe del coronavirus, no? I aquesta, diguem-ne, mobilitat, la no mobilitat que tenim en aquests moments, tots estem tancats a casa. Però aquests missatges, lògicament, els fem arribar al sector, perquè jo crec que en aquest moment és molt important aquest suport en positiu, per veure una miqueta doncs, com es pot arribar a plantejar aquesta recuperació de la normalitat des del punt de vista inclús de contractació de les vacances per les estades a Calella durant aquesta temporada, no? Per tant, crec que és molt important, sobretot aquest contacte directe, com comentaves tu, Quim, les oficines de turisme vertebren, no? Tenen una visió molt global del territori, coneixen molt bé el sector, coneix molt bé quina és l'oferta complementària, no? I això jo crec que és molt important, és un valor afegit, sobretot en aquests moments tan complicats en els quals no tenim encara unes pautes molt clares sobre el ritme de recuperació que poden tenir doncs, els diferents mercats, no?, amb els quals treballem any rere any.
Clar, i a més, ara ho dèieu, Ferran, no?, en quin moment doncs, recuperem la normalitat, i suposo que tampoc no sabem ni què serà la normalitat, no? És aquesta incertesa que no sabem què serà normal a partir de tot això que hem viscut, no? I en quina mesura això pot afectar precisament el turisme, no?
Sí, és això. Nosaltres estem treballant Nosaltres també tenim un pla de màrqueting en el qual ens indica doncs, que hem de treballar conjuntament tots plegats, però bé, anem a poc a poc perquè no sabem cap on anem. Com deia, no sabem què passarà amb el mes de juny, no sabem com serà l'estiu, no sabem com seran les festes majors. Per tant, amb molta prudència anem de la mà de totes aquestes empreses intentant donar-los tot el suport que puguem aportar i esperant nous aconteixements i una mica és el dia a dia, realment. Treballem dia a dia. Tots han tingut moltes, bueno, les cancel·lacions, evidentment, de tota aquesta temporada de Setmana Santa, però nosaltres ja a mitjans de març ja vam fer un contacte amb tots els allotjaments i ja ens van donar aquest feedback de que s'estaven cancel·lant, de que hi havia molta gent que ja no trucava i, per tant, ja s'estava veient que això arribaria. Bé, ara estem en aquest moment, esperem doncs, que aquesta aturada de país ens ajudi a poder arrencar en la mesura i en la velocitat adequada perquè es pugui anar controlant, però no sabem això quina implicació tindrà, per exemple, en els esdeveniments. No sabem si un esdeveniment de 50 persones es podrà fer, si un de 100 es podrà fer, no sabrem quines seran les distàncies, no sabrem si es podrà anar a un restaurant en quines condicions. Clar, tot això és una incògnita realment angoixadora, sobretot pels petits empresaris que ho estan passant francament malament. I nosaltres, clar, hem de donar-los suport dintre de les nostres possibilitats. Per tant, és un treball, és una feina. Estem intentant-ho, estem treballant propostes, estem fent una mica de, bueno, pensant una mica què és el que podem aportar-los, però això és no sabem exactament quan començarà i en quines condicions, i per això és una mica, no ens volem aventurar tampoc, però pas a pas doncs volem, no els volem deixar, perquè com bé dieu, nosaltres som el referent per ells. A vegades ningú se'n recorda de turisme, però realment tenim contacte amb el sector comercial, turístic, activitats de lleure. Per tant, nosaltres sí que tenim aquest contacte i coneixem les seves realitats, que en aquests moments també ens estan traslladant, i sabem doncs, que, bueno, que estan patint, i esperem que això duri ben poc. I és això.
En el cas nostre, com bé diu la Mar, ens ha passat justament el mes de maig. Suposo que com moltes destinacions, doncs el calendari era bastant intens en quant a esdeveniments i activitats. Justament una de les que té, diguem-ne, un poder de convocatòria més gran és una prova esportiva, és una triatló, és l'Ironman, que en aquest cas no és un Ironman sencer, és la meitat, diguem-ne, del que seria una triatló completa, i que fins a darrer moment doncs, es va estar valorant quina decisió es prenia al respecte, si s'ajornava, si es cancel·lava. Té un poder de convocatòria de prop de 3.000 participants. Us podeu imaginar que, clar, amb el volum de gent que això mou, tant a nivell d'organització, voluntariat, a nivell territorial, municipis, acompanyants, la veritat és que per nosaltres és una prova esportiva doncs, molt important. Té una capacitat també de projectar calella al món també molt potent. I, clar, com comentava la Marc, hem de veure què passa amb tot això, no? Amb aquestes proves doncs, que tenen, diguem-ne, un volum de participació tan elevat de cara a veure com es podrà desenvolupar. El cas doncs, és que al final es va considerar doncs, que aquesta prova es podia ajornar i se celebrarà justament amb un altre triatló el mateix cap de setmana, el 4 d'octubre. No? Bé, jo crec que són decisions que s'estan prenent una miqueta esperant veure com es va recuperant doncs, justament tota aquesta normalitat. No? Quan em referia als missatges d'aquests, diguem-ne, Calella Becen Elobes, que en diem nosaltres, doncs, que la majoria són en positiu, que molts doncs, ens diuen que doncs, al final no han cancel·lat les seves vacances, sinó que han canviat les dates, jo crec que això és molt important. En el nostre cas, sobretot, perquè penseu que Calella rep un volum de turisme del qual el 70% és internacional. Darrerament doncs, hem estat veient alguns articles, algunes veus doncs, que apunten que potser sembla ser que la recuperació passarà doncs, per un turisme més de proximitat, no? a nivell de territori, en el que hi hagi desplaçaments curts, fins a cert punt, doncs, amb una fidelització per persones que puguin optar a repetir algunes vacances en destinacions on ja hi han estat prèviament. Clar, nosaltres penseu que tenim persones que venen a Calella des de fa 30 anys i potser venen del Regne Unit, no? Per tant, aquesta fidelització i aquests desplaçaments curts haurem de veure també doncs, com es plantegen, no? I quina capacitat tindrem a l'hora doncs, d'afrontar aquesta nova realitat com comentàvem anteriorment, no?
El temps s'acaba, no sé, Quim, si vols afegir alguna cosa més.
Doncs aquesta diferència de les destinacions que hem vist avui, no? En aquest cas, a Montblanc, nosaltres tenim el 70% és públic del país, són catalans, la major part d'ells van i venen el mateix dia, per tant, la recuperació anirà en un altre ritme, probablement si fem aquest treball de consum intern, de no marxar de casa quan puguem, com a consumidors catalans a Catalunya, afavorirem les que ja són tradicionalment destinacions dedicades al turisme més de proximitat, i tots aquells que tenen mercats exteriors ara ho veuen bastant malament, però, per exemple, Vilanova, que té molts càmpings, un dels campistes principals és el francès. Doncs està a prop, França. I és això que deia el Ferran de la fidelització de determinats clients. Vols dir que algú de Toulouse, de Montpellier, no vindrà si és que diuen no, hem de tancar fronteres, més o menys, no? De dir, queda't al teu país, si la distància és com la del País Basc, que vindrà igualment, no? Doncs llavors segurament els podrem tornar a captar, i després aquests mercats més allunyats que valoren tant el sud pel sol, per una qüestió climàtica, per aquella platja on es poden banyar tranquil·lament, que no és la dels seus països d'origen. Voleu dir que no faran un esforç després de tant de confinament també ells als seus països per dir jo marxo, jo torno allí on me sento bé? Hem de mirar-ho en positiu, en clau sí. Positiva, i pensar que sí, que no seran les mateixes xifres, però que podrem conservar una activitat turística que almenys ens deixi passar l'estiu relativament bé, ja que s'ha perdut tota la Setmana Santa, que clar, és una gran injecció econòmica.
Molt sí, bé. En el cas de Vilanova, nosaltres, el nostre primer turista és el català, i després tenim el francès i l'espanyol, que estan molt igualats, i bé, després ens ve l'anglès, els campistes, clar, també tenim molts holandesos, molts belgues, però hem de treballar, nosaltres sí que tenim molt turista de cap de setmana, tenim molt de turisme de venir a passar el dia, perquè Vilanova a nivell comercial és bastant té la influència de tot el Alt Penedès, Baix Penedès i el que és el Garraf, per tant és una zona comercial de venir a passar el dia, que és bastant habitual. Bé, esperem que això doncs continuï i que es pugui començar aviat.
Molt bé, doncs Mar, Ferran, moltíssimes gràcies avui per haver-nos acompanyat, per haver compartit aquesta estona de passió pel turisme de confinament, des de les vostres cases, també amb el Quim, amb el nostre col·laborador habitual, i gràcies per haver-nos acostat al vostre testimoni i la feina que esteu fent aquests dies. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu-vos.
Continguts en xarxa.
Ens acostem al punt ja de les 11 del matí, anem tancant ja aquesta edició informativa, i avui us volem explicar aquesta iniciativa de Circuit Urgellenc, l'empresa lleidatana que gestiona el cinema del Casal Montblanquí i altres cinemes del país, que ha posat en marxa la campanya I Love Cine de Poble. L'objectiu d'aquesta campanya precisament és això, salvar aquests cinemes de poble que ara ja patien una crisi important i que ara, evidentment, estan tancats. Han posat en marxa dues campanyes. D'una banda, paquets de 10 i 20 entrades fins al mes de juliol a un preu de 53 i 100 euros, respectivament, i en el cas del cinema de Montblanc i d'altres que es mantenen gràcies als socis i sòcies, s'ha fet també un paquet amb un carnet d'abonament que per 60 euros es podran veure totes les pel·lícules programades durant els propers 6 mesos fins al dia 31 de desembre d'aquest any 2020. Una campanya, I Love Cine de Poble, que ha tingut el suport de moltes cares conegudes del món del cinema. Una d'elles, la del Miquel Sitjà, que dona aquest missatge.
Hola, què tal? Soc el Miquel Sitjà i soc actor. Però ara no parlo cap dels meus personatges, ara parlo jo, el Miquel, que com tu estic aquí confinat a casa. I ho faig per demanar-te una cosa molt senzilla. La cultura som nosaltres, la cultura som tots, no només la gent que ens dediquem al món de la cultura, sinó que la cultura és la nostra forma d'expressió, la nostra forma d'entendre el món. La manera que tenim d'entendre la vida en el nostre país, en el nostre entorn. I ho fem a través de l'escriptura, ho fem a través de la pintura, l'escultura, la dansa, el teatre, la fotografia i el cinema. Però, per desgràcia, sembla que darrerament el món de la cultura sempre està allà al límit de tancar, no? I és per això que en aquest moment us envio aquest missatge, en aquest moment tan complex, per demanar un ajut per totes aquelles sales d'exhibició de cinema de poble que ho estan passant fatal, que sempre estan al límit i que en aquestes circumstàncies, sense un petit ajut, podrien tancar. Així que demano, si us plau, que cliquis aquest botó, que veuràs que tens tot d'ofertes meravelloses i ajudis els cinemes de poble. Clica i ajuda el cinema de poble. Gràcies.
Doncs Miquel Sitjà, una de les veus d'aquesta campanya de Circuit Urgellenc i Love Cine de Poble, entre ells doncs, el cine del casal Montblanquí de Montblanc. De manera paral·lela, per cert, Circuit Urgellenc ha engegat una campanya de crowdfunding en l'àmbit estatal en el qual ofereix al públic la possibilitat de comprar entrades solidàries que aniran destinades a entitats benèfiques. La campanya de micromecenatge a través de la plataforma goteo.com, que es va iniciar la setmana passada, ha recaptat ja més de 1.300 euros només en 24 hores. Segurament ara aquesta recaptació ja és molt més alta. I entre les entitats que se'n veuran beneficiades hi ha l'associació Aprodisca de Montblanc. Per tant, doncs des d'aquí també animem precisament a això, a tirar endavant aquesta campanya de micromecenatge. Com dèiem, la campanya I Love Cine de Poble, que ha posat en marxa Circuit Urgellenc.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I ara sí, el bon dia Montblanc d'aquest dimarts, dia 7 d'abril. Fins aquí a l'edició informativa, com dèiem, de confinament des de casa, novament d'aquest dimarts. Demà hi tornarem a les 10 del matí, puntuals amb tota l'actualitat del dia, amb més entrevistes i amb més notícies. Diumenge, recordeu, tornem amb una nova edició del Comparteix el confinament, aquesta estona de ràdio en directe per compartir tots plegats com estem vivint el confinament i també la Setmana Santa, perquè serà una Setmana Santa totalment atípica, sense actes al carrer, tots tancats a casa, i per tant també ho compartirem amb tots vosaltres. I com cada dia, ja ho sabeu, de 4 a 7, carrer Major, aquí a la vostra emissora local. Res més, que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Montblanc, Ràdio Montblanc.